Doncs continuem al Planeta Prat i ho fem amb el nostre espai dedicat a la cultura popular i tradicional, el Xamosa i Galana, amb José Luis Auñón. Què tal, José? Com estàs?
Molt bon dia i bona festa.
Benvingut.
I bona Fira del Gall, eh? Estem ja on fa i hora, eh?
No et passa a ti que estem com sense ser conscients que ja arriba la Fira Avícola?
Sí, l'altre dia ho parlàvem. Hem fet el canvi aquest de dates. Jo tinc els meus dubtes, eh? El tema de dates.
Ens haurem d'acostumar a que és una altra data, de moment.
Sí, el que passa és que cap de setmana tenim moltes festes, eh? Si mirem el calendari festiu de cap de setmana de fires de Nadal i a més, aquest és el que primer hi ha i el que més n'hi ha, eh? Amb la qual cosa, bueno, tindrem competència, que ja està bé, també.
Bueno, ens haurem de competir perquè vingui la gent aquí al
haurem
Prat.
De competir.
Els del Prat sempre passem per allà un dia o un altre, per tant, això segur que estarem. Al Planeta Prat estarem dissabte al matí. Jo sempre aprofito per recordar-ho a partir de les 11.
Com sempre, el Planeta Prat no falla mai a la Fira del Pollo. Per mi és la Fira del Pollo, eh? Ni Fira Comercial, ni Fira Avícola, és la Fira del Pollo. De fet, divendres l'estrenarà el Pollo del Prat per a la inauguració. I després tindrem molts actes de cultura popular. Tindrem trabucaires, picacrestes, tenim gegants, farem la trobada, com sempre, de gegants, en la qual vindran colles de fora també aquest any. Vindran la colla del Poble Sec, uns amics nostres, que ja tenim col·laboracions amb ell, de fet. I la colla de Castellbí, si no recordo malament. Castellbell, perdó, Castellbell. I, bueno, farem una petita cercavila i el típic de la Fira Avícola, que amb els gegants sempre hem de sortir i ens agrada molt participar també amb la Fira.
El vostre espai s'ha convertit com el diumenge, no?, una mica de la cultura popular a la Fira.
Sí, sí, sí. A més, aquest és reforçat per la roda de Picacrestes, que fa una roda d'esbarts també, amb la qual cosa estarà molt xulo i amenitzaran la plaça aquella on fem també gegants. Trabucaire Gigit també, que fa una despertada a primera hora del matí. I crec que també Castellers també feia... Em sembla que de fet tanquen temporada, si no recordo malament, amb aquesta actuació.
Sí, sí, sí. Faran el tancament de temporada i a descansar, perquè ha estat una temporada que no ha estat fàcil, però sí. Tenen ganes també. Ens vindran a explicar la renovació també de la gent que tira endavant la colla i una mica com es planteja en la propera temporada.
Bé, segur que l'any que ve serà millor que aquest, en Castellers. Ha sigut un any complicat. Bueno, veníem de dos anys també complicats i totes les colles castelleres ho estan notant i ho estan patint. Però segur que l'any que ve serà molt millor. Però bé, avui canviem de tema, perquè els temes del Prat ja els toqueu vosaltres sempre al Planeta Prat, ja entrevisteu a la gent del Prat. I nosaltres sempre busquem fora de fronteres. A vegades ens sap greu també que no estem al Prat, però bueno, ja teniu el vostre lloc també, el Planeta Prat. I avui anem cap a Rubí, amb algú que no parlem mai, no el coneixem, no sabem qui és. El nostre amic i col·laborador ja ha sido d'aquesta ràdio és en Joan Manel Camps, que a part de ser moltes coses més, és president de l'Esbart d'Ensaire de Rubí i que aquest any compleix 100 anys.
Déu-n'hi-do.
Sí, Joan Manel.
De fet, hola, Ale, bon dia. De fet, bon dia. Complim 99 i comencem els actes perquè el centenari és el 18 de novembre del 2023 i aquest passat 18 de novembre del 2022, és a dir, la setmana fa 15 dies, van començar els actes del centenari. I sí, sí, com dius, dintre de les meves tasques, una de les que em toca fer és el de president de l'Esbart d'Ensaire de Rubí, el qual per mi és un orgull, perquè fixa't que jo pertanyo aquí a l'Esbart d'Ensaire de Rubí i no perquè volgués ballar, sinó perquè volia ser de l'Esbart. És molt diferent, és a dir, hi ha gent que es vincula a l'Esbart perquè vol ballar i li agrada la dansa, i a mi m'agradava l'Esbart, m'agradava l'entitat com a entitat referent de Rubí, no? I mira, d'aquella... No sé, era una cosa que...
Passa molt també amb el món dels geganters, eh? Amb el món dels geganters passa molta gent. No tothom portem gegants. L'altre dia ho parlàvem, de fet, a la colla. La gent diu, oh, és que em sento una mica malament perquè jo no porto gegants. Tot és important en una colla i tot és important en totes les colles de cultura popular. Des dels castellers que a vegades han de fer pinya fins a vigilar les motxilles quan les deixen allà o en diables a control, o sigui, tot.
I és veritat que tothom suma, eh? Vull dir que hi ha entitats que es diu, no, és que jo només porto el carro. Doncs és molt important portar el carro de la biblioteca, i també és molt perillós, no? Vull dir que cadascú està fet pel seu, no? I jo estic fet per manar.
Aprofites, no?
Ara que dius això dels carros, la meva dona no li agrada gens la pirotècnia. Ella portava sempre el carro a la colla de Tarascaires de Barceloneta, sempre portava el carro. No? I deia, no, jo com no tiro foc, fins que un dia es va escapar una carretilla i va anar a sota del carro, justament.
Wow.
Quan van girar tots cap a darrere a mirar on estava la meva dona feia com 30 segons que ja no hi era a sota del carro. És el bo que té algú que porta el carro i no li agrada la pirotècnia, no? Que
clar.
Escampa la boira ràpid.
Clar.
Bueno, Joan Manel, explica'ns aquests 100 anys, que bueno, una entitat 100 anys és complicat, mantenir-la 100 anys una entitat.
Sí, mira, el que us deia abans, vull dir, fa 15 dies vam fer una ballada per donar inici al centenari i vam convidar a dos esbarts que han arribat als 100 anys, com són a l'Esbart Català de Dansaires del 1908 i a l'Esbart Manresà del 1909. I això és anecdòtic perquè l'any 2002 es va fer una ballada en la qual se celebraven els 100 anys dels esbarts. És a dir, el primer esbart va néixer el 1902, però no han arribat tots els esbarts. És a dir, tots els esbarts d'aquella època només han arribat dos. Nosaltres som el tercer que arriba al centenari. Per tant, com deies tu, és molt difícil arribar-hi. És molt difícil mantenir aquest tipus de tradició. Actualment, en el segle XXI, en el qual l'altruisme, totes aquestes històries de fer les coses per un interès en el qual no hi ha una remuneració econòmica a canvi, és molt difícil arribar als 100 anys. I amb l'estat de salut que estem nosaltres, vull dir, amb la nostra entitat, que tenim molts socis, que tenim molts dansaires joves, no? Vull dir, tots són menors de 30 anys, i això és molt important. I arribar així, doncs, evidentment, estem superorgullosos i supermotivats. I ens hem fet un calendari festiu des del 99 fins al 100, en el qual hi haurà moltíssimes coses a les quals volem ensenyar i volem mostrar de la nostra activitat durant aquests 100 anys.
No, és que ara ho pensava, heu passat dues guerres, si no estic equivocat. Una pandèmia, que això ha sigut molt, molt important i que moltes colles els ha fotut, realment els ha fotut, i us seguiu mantenint. I, a més, heu complert els 100 anys, jo crec que amb una mica de por, perquè veieu la pandèmia i pensàveu, ostres, esperem que això s'arregli ràpid i no ens enganxi, com a moltes entitats amb el seu aniversari els ha enganxat la pandèmia, no? Però heu sobreviscut i, a més, amb molta força, perquè jo ho sé, som molt potents i teniu una entitat molt potent a dintre del món dels esbarts.
Doncs mira, fas un apunt històric molt interessant. A part de sobreviure a dues guerres mundials, també sobreviure a la Guerra Civil, perquè l'esbart d'ensaire de Rubí va néixer en el seu moment com un moviment catòlic, val? Un moviment catòlic, i estava posicionat, doncs això, no? Vull dir, més aviat cap a la dreta, no? O sota el protectorat de l'Església, perquè se la va fundar el doctor Guardiet. Però tot i així, en aquella època, el doctor Guardiet va fer una cosa que ara ens sembla una xorrada, però en aquell moment va ser molt difícil, que era que els nois podien ballar amb les noies. Les entitats de cultura eren una secció femenina i una secció masculina. I en l'esbart podien ballar els nois i les noies i jo era com molt trencador. Això va fer que per la Guerra Civil l'esbart canviés una mica de bàndol, canviés una mica de xaqueta per poder subsistir, perquè érem una entitat que podien ballar nois i noies, no? I aleshores van dir, diguem-ne que la gent d'esquerres va poder dir, escolta, això s'ha de salvar, vull dir, és una forma de preservar la cultura catalana. Després, quan va entrar Franco, se'ns va tatxar de catalanistes. És a dir, sempre hem estat en el bando equivocat, d'alguna manera, però tot i així, amb la idiosincràsia de poder subsistir i de poder continuar fent cultura popular, l'esbart va poder continuar la seva trajectòria. L'esbart, diguem-ne, que fins a l'any 50 tenia una trajectòria, diguem-ne, que com tots els esbarts, vull dir que era un esbart més dels que hi havia a Catalunya, però l'any 50 era un senyor que es diu Daniel Bas, que havia estat vinculat a l'esbart Verdaguer. L'esbart Verdaguer en aquell moment era el que feia coses més extraordinàries, no? I aquest senyor va dir, escolta, podíem fer com a l'esbart, com a aquest esbart, l'esbart Verdaguer, i a partir d'allà després ve l'Albert Sanz, que ha sigut el nostre, diguem-ne que un símil futbolístic, va ser el nostre Johan Cruyff, no? Vull dir, va ser el que es va fer un salt més endavant a la nostra tradició d'innovar, d'agafar les danses que es feien a la plaça portar-les a dalt de l'escenari i donar-les un aire teatral i un aire artístic. I a partir d'aquell moment, les Bardes de Rubí va fer una trajectòria, hem fet una trajectòria molt important, a les quals hi ha molts esbarts que ens han seguit i ens han copiat una mica, ens han copiat amb el permís, vull dir, ens han demanat permís per copiar les coreografies, per copiar el vestuari, vull dir, perquè això ha marcat una tendència. De fet, van ser el primer esbar que se'ls va donar una...
Ui, que hem perdut el Joan Manel, a veure si el podem recuperar.
És a dir, crear nous camins dintre de la dansa.
Ara.
Hem perdut Joan Manel, ara. Tornem a escoltar.
Hi ha hagut una interrupció o alguna cosa, no?
Exacte.
Sí. Deia que m'havia quedat en que l'any 1997 se'ns dona la Creu de Sant Jordi. Perquè som el primer esbar que se'ns dona la Creu de Sant Jordi i se'ns dona per un motiu molt... que està posat en el motiu pel qual se'ns dona la Creu de Sant Jordi, que és per innovar a la dansa catalana. Vull dir, per crear nous camins. Per això, vull dir, perquè el que fèiem era un treball d'història, de recerca, d'anar a buscar les places, aquelles danses que ballaven els nostres avis, els nostres besavis, agafar-les i transportar-les d'una manera, d'un caire, donar-li un caire artístic i un caire molt més de criteri, d'això, de criteri artístic, de criteri d'espectacle, i portar-les dalt de l'escenari. Això va fer que molts esbarts veiessin aquí una nova forma d'ensenyar la dansa catalana. I, però, bueno, però fixeu-vos, abans us deia, vam fer una ballada conjunta amb l'Esbar Català de Dansaires. L'Esbar Català de Dansaires és la nostra antítesi i som superamics, vull dir, no... L'antítesi perquè fa una cosa més diferent.
Corroboro que som molt amics. Som molt amics.
Som molt amics, Però ells agafen la dansa pura i és allò el que mostren, vull dir, no fan cap mena de dimensió. I nosaltres agafem la dansa pura aquesta i la innovem. Li donem un altre caire, potser molt més, bueno, per nosaltres més actual, però és molt diferent. I a l'actuació que vam fer el passat 18 de novembre, la gent va poder veure això, no? Vull dir, una mateixa dansa ballada per dos esbarts diferents. I això és curiós, perquè tot és dansa catalana, el que passa que és la interpretació que es dona des d'una banda i des de l'altra.
Mm-hmm. Crec que esteu en un moment, una altra vegada, de la onada, no? Els esbarts, perquè l'altre dia vaig estar a Sant Climent, que han recuperat molts, molts balls típics de Sant Climent. L'altre dia veia que Sant Andreu del Palomar també m'havien recuperat algun ball teatre i jo crec que venim amb força una altra vegada als esbarts. Estan una mica, i en tots els meus respectes, en capa caïda, però tornen a pujar una altra vegada i torna a que la gent li agradi això dels esbarts. A mi, per exemple, des de tota la sinceritat, va ser en pica crestes quan vaig començar a conèixer els esbarts dansaires i em van ensenyar, no?, de lo que és un esbart i el que pot arribar a agradar. I el primer espectacle que vam fer aquí al Teatre Modern de Prat, que em van convidar per fer de speaker, vaig sortir d'allà molt content, perquè em va agradar moltíssim. Pensava que potser era una mica avorrit, ja us dic, molt sincerament, i no, em va agradar moltíssim i cada vegada m'agrada més. Perquè el que tu deies, es comencen a innovar i a fer coses noves i a fer coses diferents a el que normalment estàvem acostumats una mica amb els esbarts.
De fet, hi ha estudis etnològics que diuen que aquelles pintures rupestres que hi ha a les coves d'Altamira, vull dir que fan una representació de lo que feien, de les activitats de casa i tota la història, i diuen, per això és perquè es comprem a favor nostre, que el que feien mentre pintaven era ballar. Perquè ballar és una forma de comunicar-se i d'interactuar. És a dir, potser la dansa, veure-la, hi ha un moment que et cansa i dius, bueno, però quan la balles és molt diferent, perquè et sents fortíssim, et mous, vull dir, et relaciones. El tema de les sardanes era una forma de relacionar-se els nois amb les noies perquè s'agafaven de les mans. Era la forma de tenir més contacte amb una noia o amb un noi, agafar-se de les mans, no? I després, com tots estan enrotllant, tots acaben mirant-se un davant de l'altre, no? Vull dir, en aquest sentit, era molt... hi havia molta comunicació. Amb la dansa catalana, amb la tradicional, en aquest sentit, amb l'esbart, aquesta forma de comunicar-se és molt més propera perquè hi ha molt més contacte. De fet, quan es va fundar l'esbar el 1923, veiem que es funda perquè la intenció era anem a preservar la dansa catalana, anem a preservar la dansa catalana davant de les següents i submissions. Espereu un moment, perquè hi ha una cosa que està sonant.
Sí. Teníem aquí com un moscardón sentint
a les nostres
orelles. No passa res, Joan Manel, això del directe no...
Exacte. Doncs el 1923, amb l'acte fundacional, es funda l'esbar per preservar la dansa catalana. Per preservar la dansa catalana, com era una situació absolutament de l'Església, per preservar-la davant de les danses modernes. Sabeu quina era la dansa moderna en aquella època que els hi feia a les esglésies? Deien, això és molt perillós. Era el tango, el foxtrot, perquè hi havia molt contacte.
I deien, molt contacte.
Hi havia massa contacte, no? I aleshores dius, hosti, anem a preservar la nostra dansa, la catalana, que té un contacte potser més net, que no pas davant de les danses, de les noves danses que estan arribant de les Amèriques, com el tango i el foxtrot, en el qual hi havia massa contacte, no? Vull dir que el que utilitzàvem la gent per ballar-se, doncs també estava una mica encaminat a, bueno, tocar-se, però no tanto, no? Vull dir, perquè hi havia la submissió de l'Església. Però tot així, les danses estaven fent per això, per tenir contacte amb altra gent, per relacionar-se.
Si l'Església hagués reconegut la salsa en aquell temps, imagina't, eh?
Imagina't.
La batata.
A la hoguera.
Jo, Manel, he vist, tinc a davant el calendari de totes les activitats que teniu previstes durant el 2023, que, com deies, al final quan celebreu aquests 100 anys. Què ens destacaries de tot aquest reguitzell d'activitats que heu preparat per celebrar-ho?
Mira, hi ha una activitat que portem un cert temps preparant, que és un llibre sobre el centenari, no? Quan vam fer 75 anys, vam fer com una mena d'opuscle, una revisteta en la qual vam recollir els últims 75 anys, i ara, pel centenari, aquest opuscle s'ha convertit en un llibre en el qual estem recaudant moltíssima informació. Aquest llibre del centenari, doncs, explicarà diverses històries i dels diversos coreògrafs que han passat, però després d'això es plasmarà en una exposició que farem en el castell de Rubí. És a dir, tindrem un llibre i una exposició vinculada amb això. També cap a la primavera del 2023 volem estrenar un espectacle nou. Les danses normalment tenen una durada curta, per dir-ho d'alguna manera, però ens estem imaginant un espectacle que durarà ben bé una hora, vull dir que serà un continu d'una hora. Després també volem fer diverses ballades temàtiques, no? Vull dir, tenim moltes danses vinculades a l'Església, com la moxiganga, la moxaranga, que volíem ballar a l'Església de Rubí. Tenim una festa major que és per Sant Pere, en la que parlarem de les nostres danses, dels nostres 100 anys, dels nostres 100 èxits, per dir-ho d'alguna manera, no? I després un llibre que ens estem imaginant, a part del llibre d'història, de la història de l'esbar, que és un llibre de la Vestiteca. La Vestiteca és el nostre espai on guardem tot el vestuari d'aquests 100 anys. Diguem que fins als anys 50, com us deia abans, cadascú es confeccionava el seu vestuari sota un criteri, cadascú es feia el seu vestit. Però a partir dels anys 50, el coreògraf que arriba diu cada dansa tindrà associada un vestuari. Per tant, aquest vestuari el farà l'Esbar de Rubí i se'l quedarà. Doncs des dels anys 50 fins a l'actualitat han passat 13 persones, 13 dissenyadors i dissenyadores de vestuari, els tenim documentats, alguns que han fet algunes peces molt puntuals, com el Fabià Puigcerver, o altres com la Maria Carbonell, que és una dissenyadora de Rubí, que n'ha fet un vestuari molt, molt extens i també, com us deia abans, molt copiat. Doncs agafarem aquestes 13 persones, farem el més emblemàtic de cadascú i farem una exposició sobre aquest vestuari, sobre la Vestiteca. I d'això volem documentar-ho amb un llibre que serà, no deixarà de ser un catàleg de l'exposició, però us heu d'imaginar un catàleg d'aquests grans, d'aquests llibres que pesen.
Ben fet, ben parit.
D'aquests ben fets, amb pàgines, a doble pàgines, fotografies grans, amb paper xulo, un llibre caríssim. Ah. Però buscarem els diners.
L'Ajuntament.
L'Ajuntament, la Generalitat, la Diputació, l'Ajuntament del Prat, si vol claure.
Un bé. Ja li direm al cafè.
Totes les portes. I després, com a últim, hi haurà més actes pel mig, vull dir, ara no us dic totes les memòries, però potser l'acte més, per mi, més xulo i més significatiu és el 18 de novembre del 2023. El 18 de novembre del 2023 farem els 100 anys. I aleshores, jo crec que circumstancialment, jo sóc el president actualment, per l'època m'ha tocat ser-ho a mi, i jo vaig ballar també a l'Esbar d'Ensai de Rubí a la seva època, però el que volem fer és que el 18 de novembre del 2023 tots aquells ex-dansaires i ex-dansaires que vulguin i que puguin ballar, fer una actuació amb ells. És a dir, s'agafarà tota... Hem començat a fer una crida a tota aquesta gent per preparar una actuació que passarà d'aquí un any. És a dir, gent de totes les edats que hagin passat pel cos de dansa puguin fer l'actuació. Perquè el centenari no és no és del president actual o de la gent que es portem ara, sinó és de tota la gent que ha passat. I llavors pensem, què millor forma que oferir un escenari, que oferir un teatre, a la qual la gent pugui ballar i anar a veure ballar tota aquella gent que va tenir la seva època d'esplendor, segurament, a l'Esbart, i oferir-los aquesta oportunitat de poder ballar. Hem fet una crida. Des d'aquí també faig la crida per si hi ha algun ex-dansaire que visqui al Prat o que ens senti des de les vostres ones radiofòniques, no, per dir d'alguna manera, perquè el que volem és que balli tothom. I ja dic, hem començat a fer la crida i ja tenim una resposta absolutament positiva. Penseu que sortir del de l'escenari, si heu sortit alguna vegada de l'escenari, és un poco... És un
sí,
poco
sí, no és fàcil.
No, no és fàcil, però un cop estàs allà, Issa, luego te mueves en un adicto, ¿eh? La
gent sí, engancha.
El subidón de allá y digo, uy, ahora sí que tira el de la salaria.
Por experiencia lo sabemos, por experiencia engancha. Lo sabemos. Ostres, Joan Manel, ara que parlaves de la vestiteca, té que ser molt gran, això, eh?
Sí, mira, això és real. Va venir a l'Institut del Teatre. A l'Institut del Teatre tenen una assignatura que parla de vestuari i es van enterar de la nostra vestiteca. És un espai molt gran i van venir els professors de la universitat, de l'Institut del Teatre, a veure la vestiteca. I es van dir que és la vestiteca més gran que hi ha a Catalunya, perquè tenim molt vestuari. Però aleshores, l'anècdota és que van venir gent de museus, de com conservar les peces de museu, i ens van explicar unes coses que jo ara us explico, que també són molt anecdòtiques. Evidentment, el tema de la humitat, tenir un deshumificador, perquè la humitat, la roba, tal i qual. I aleshores van veure que tot ho teníem penjat amb penjadors de plàstic. Penjadors de plàstic, perquè són els més baratos, no? Els penjadors, les perxes, les perxes, tal i qual, i van dir, a la que pugueu, aneu canviant el plàstic, dic en sèrio, diu, canvieu el plàstic per fusta. Per què? Perquè la roba és orgànica i la fusta és orgànica i així es fa menys malbé que una cosa que és sintètica amb una cosa orgànica. Dic, en sèrio? Bueno, el pastizal que ens han gastat per canviar penjadors de fusta, o sigui, per llançar els de plàstic pels de fusta, però no qüestió orgànica. I sí, bueno, es van donar tota una sèrie de criteris, tota una sèrie de formes de conservació de vestuari. Hi ha vestuari també que s'aguanta per pinces, per fils, mai millor dit, però tenim, és una vestiteca molt, molt important. I això és el que es deia que és una de les exposicions i de llibres que volem mostrar. No totes les peces, perquè seria impossible, seria com una mena de... Seria massa, seria com una enciclopèdia de vestuari que tampoc tindria sentit. Però sí remarcar aquelles peces que van ser molt, molt, molt important. Inclús hi ha peces que estan cosides, tot i per ser d'una interpretació teatral, que estan cosides a l'antiga. És a dir, els dobladillos, la forma de l'overlock, hi ha tota una sèrie de criteris de cosir que es van cosir com si fos per portar, no? I altres peces també que són de pega, vull dir que són de atrezzo. És a dir, hi ha d'altres peces que te les pots treure com si fessin un velcro, vull dir, d'una manera ràpida per fer els canvis ràpids. Vull dir, hi ha peces que són fidedignes i d'altres que són teatrals només perquè dalt de l'escenari donen una certa imatge. I això és
molt curiós de veure, això. Molt curiós de veure.
Hem d'acabar aquí. Joan Manel, durant
l'any que ve... Ens passa el temps que ens entrem, eh?
Et tornarem a convidar també en aquest apartat com a president de l'Esbart Dansaire de Rubí, perquè jo crec que sempre s'ho mereix, que no només fer aquesta petita intervenció primera, sinó que durant l'any, si et sembla, també anirem parlant de l'Esbart de Rubí.
Molt bé, moltes gràcies.
Una abraçada molt gran.
Ja us adelanto que dintre 15 dies tornarem a tenir el Joan Manel que ens parlarà del Nadal a Barcelona.
Ja us explicaré moltes cosetes d'aquest Nadal.
Perfecte.
Vinga,
bon dia.
Bon dia. Adéu.